Serà Sepulnet.
La segona part de les benaurances. Ja funciona amb això.
Què tal, com estàs? Carmel, crec que ho tinc a la caçadora. Espera, això.
JCB, que és de Joan Costa Blanc. Com? Té una pàgina web.
Allà estan penjades un fotimera.
Estan allà.
Ai, les has regalat?
Sí.
Algú se'n recorda l'última benaurança que va explicar? Va ser la dels humils de cor, oi que sí?
Deixa'm això. Què tal si li posa?
Crec que sí. Te'n recordes l'última que vam fer de benaurança? Sempre tinc alguna secre. El de la humilitat també ho vam veure, no?
El tema humilitat sí.
Sí, que és la que explicava els pobres. I no en vam fer cap més?
Sí.
Ah, sí? Bé, comencem.
Empezamos.
Comencem, que si no, no anirem a dormir d'hora. ¿Algú se'n recorda l'última benaurança que vam fer? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? Los que lloran, solo seguro esta es la última.
Sí.
Sí. Oye, que sí, pues vimos muy pocas.
Sí.
Dos. Llavors vindria, estem comentant les benaurances i dèiem, pues, que no havíeu vingut altres, que les benaurances són com la plenitud de la vida moral, no? I al igual que hi ha els manaments, portar els manaments de plenitud són les benaurances. I deia, això que tothom ho sap i que quan parlem de les benaurances és una cosa bonica, i deia, però segur que cap dos d'aquí mai no ha fet examen de consciència a les llums de les benaurances. No? Que nadie se lo ha planteado como las bienaventurancias me ayudan a vivir en plenitud mi vida moral. I llavors resulta que és una experiència, ho he preguntat a molts llocs, i és que ni capellans, eh? L'altre dia vaig fer aquesta sessió amb capellans, i dic, hi ha algú de vosaltres que una vegada s'hagi plantejat a l'hora de fer la confessió, de fer l'examen de consciència a la llum de les benaurances? I diu, no. I entonces resulta que hablamos de la plenitud de la vida moral i resulta que són muy poco operatives. Llavors el que es tractava amb aquestes sessions és d'intentar fer operatives les benaurances, que ens puguin servir no només per fer un examen de consciència, sinó que ens puguin servir, no?, també per veure com orientar la nostra manera de viure. I vam veure les dos pobres i vam veure dos que ploraven. Llavors la tercera que comenta, és un comentari que estic fent del Cantalamessa, no?, que és benaurats els nets de cor. Quan està parlant dos nets de cor, a què penseu que es refereix? A què se refiere? Los limpios de corazón.
A la pureza.
A la pureza. Más opciones. A la honestidad, al desprendimiento. Un limpio de corazón, el desprendimiento.
Porque el corazón ha pegado las cosas.
¿No sería más el de la pobreza ahí? No sé. Tu dius la honestedat. Más opcions. ¿Sabéis la conseqüència del net d'acord? ¿Cuál és la segunda parte? ¿Por qué?
Verán a Dios.
La netedat d'acord és el que ens permet veure Déu. No, llavors es planteja, a què es refereix realment aquesta netedat d'acord? Aquest s'aproxima més. Que no tenen...
No sé qual seria la palabra. Mala idea o malos pensamientos.
Ahí está. ¿Cuál es lo contrario a la limpieza de corazón? Dius, el contrari a la netedat d'acord és justament la hipocresia. O sigui, aquest és el contrari d'un net d'acord. És l'hipòcrita. És el que fa veure o que no és veritat. I la netedat d'acord, veurem que té com tres dimensions, explica aquest. Té una dimensió mística, una dimensió moral i una dimensió ascètica, comenta, que és molt interessant. Però sobretot el que fa és insistir... Ei, aquest és el meu germà, per si algú no el coneix. Que les primeres sessions les fèiem a casa d'ell, no? Però... Home, no, Peco. Hi ha cadires, eh? No sé si ens assemblem, però ens portem un any. Sí? És un any més jove. No. Doncs estem comentant les benaurances, i a veure si la gent... No? I dèiem, què és aquesta benaurança al net d'acord que ens possibilita veure Déu? No? I llavors dius, per què veure Déu d'alguna manera ens ha de fer feliç? No? Clar, les benaurances és el camí per ser feliç, no? És benaurats els qui, no? Perquè veuran Déu. Què té aquest veure Déu que sigui tan atractiu? ¿Algú se li ocorre? ¿Qué tiene Dios para que el verle sea tan atractivo? Porque no es porque es hermoso, no es porque tenga belleza, sino porque es la belleza. Es decir, si hay algo realmente atractivo en toda la realidad, es el mismo. ¿No? Y Dios... Entre totes les coses boniques de la Terra juntes, dignes de ser contemplades, i Déu que és la bellesa, quina distància hi ha? Pues infinita. I per això la contemplació, Aristòtil, per exemple, l'ètica Nicòmac es planteja, l'ètica Nicòmac d'Aristòtil es planteja el camí de ser feliç. I sabeu, ell parlava de la felicitat, ell li deia la eudamonia, era la vida aconseguida, deia ell, no? I dius, i sabeu en què s'hi juga la veritable felicitat humana segons Aristòtil? Dice, en la contemplación de las cosas divinas. Clar, ell no creia en un Déu personal, creia en un Déu univers, és a dir, tot l'univers va cap a l'U, no? Era l'U que era causa de totes les coses, però entenia que la contemplació de les coses divines era l'activitat humana més apassionant que hi ha, capaç de satisfer les grans potències de l'ànima, sobretot l'anhel de la intel·ligència de conèixer la veritat. No? I per això comprendre que Déu és la mateixa bellesa, la contemplació de la qual és el goig més gran del cor humà, fa que, i això ho dic perquè avui en dia la gent jove no està entrenada a contemplar la bellesa. Tu vas veient la música que senta, va, 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 tot soroll, no? Acabes un mal de cap, no? Tot el dia veient, dius, allò de seure's i contemplar una posta de sol, el tenir aquesta mirada contemplativa, la gent jove no té temps per res, no? I no només joves, sinó tots els que estem aquí, anem tots passats de voltes i no tenim capacitat contemplativa, i això ens deseduca la mirada i ens incapacita per descobrir la bellesa. I hi ha una cosa que és molt bonica, que és la bellesa, per exemple, quan veiem un nen petit ajudant a travessar una àvia cega al carrer, què dieu d'aquell nen? Que maco. No dieu que bo, perquè la idea és que és quin nano més bondadós. Però, en canvi, l'expressió catalana per dir, per admirar-se aquell nen, és que maco. I dius, per què? Perquè la bellesa i la bondat es donen de la mà. I ho dic perquè, si no eduquem la gent a la bellesa, no seran capaços de descobrir la bondat. I només descobriran la bondat amb la mesura que descobreixin la bellesa del bé. I això és com es transmet la virtut. Se transmite la virtud solo haciendo descubrir la belleza del bien. Si no, la virtud no arriba. La virtud por vía de imposición legal, ¿no? Això ho has de fer perquè toca, has de ser sincer perquè toca, has de ser generós perquè toca, mai no arriba al seu terme. Només quan allò que toca i descobrim que és bonic, pot atreure el cor i ser capaç de suscitar el millor de nosaltres. I penso que és la gran feina que teniu els esposos, és ser capaços de transmetre en la vostra vida la bellesa de la generositat, la bellesa de saber estimar, la bellesa del servei, la bellesa de l'heroïcitat. És a dir, perquè transmetent la bellesa ho fareu atractiu i llavors els vostres fills seran capaços de fer-ho vida pròpia. Que no sepa transmitir la bellesa del bien fracassarà en l'educació. S'incapacita per a mostrar que aquelles virtuts que volem transmetre, pues, valen la pena seguir-les. I com el món és tan atractiu avui en dia i tan llaminer, fa que altres coses que ho viuran com més atractives els hi tirarà més el cor i llavors els anirà deseducant. No? I aquesta idea que entre la bellesa i el bé es donen de la mà, no sé si de vegades aquests dies m'han pintat l'església i van posar avortament lliure i gratuït i a més firmaven, no? I m'han pintat diverses parets i llavors jo vaig, com posava la firma, no? AS Fort Pieng, miro per internet i veig una pàgina web superguai, no? Molt ben feta, suposo que pagada per l'Ajuntament, evidentment, d'un grup que es diu Associació de Joves Fort Pieng, que el seu ideari és, diu, nosaltres pretenem, diu aniquilar el, com li diu, el patriarcat a la nostra societat, no? És un grup promarxista que el que pretenen és l'alliberament de la dona, no? L'alliberació del patriarcat és que no supervisa un marit, que puguin tenir llibertat d'avortament, llibertat de tot, no? I llavors, però molt agressiu, no? Jo els escric una carta i diu, mira, algú m'ha pintat l'església. Dic, jo no sé si sou vosaltres, us escric, perquè si no sou vosaltres, no? Que sapigueu que hi ha gent que utilitza el vostre nom, no? Per fer gambarrades, no? I dic, però si tanmateix heu estat vosaltres, de la mateixa manera que teniu la llibertat de fer malbé les coses, espero que també assumiu la responsabilitat de pagar-les. Ja em direu a qui haig de deixar la factura per netejar la façana, atentament, no? El rector de la parròquia, tal, tal. Al cap de 4 dies m'arriba una carta llarguíssima i llavors nosaltres, no? Llenguatge marxista, no? No estem disposats a suportar el patriarcat a la nostra societat i l'Església n'és l'exponent més clar del patriarcat i estem disposats a lluitar amb tots els mitjans, no? Doncs, contra aquest patriarcat i la tirania de l'Església que només vol imposar els seus criteris a tota la societat, que van en contra de la dignitat humana, i llavors dius, i lluitarem contra vosaltres i guanyarem. No? Però saps allò, llenguatge marxista 100%, no? I a l'últim paràgraf diu, i tanmateix en el col·lectiu ens estem replantejant si tornarem a fer accions bel·licoses contra l'Església, perquè malgrat feu accions de servei en els pobres, que només ho feu, això sí, no? Per poder-los imposar la vostra ideologia, no? Però així ens quedeu bé, no? Diu, hem decidit que segurament no farem més accions contra la vostra església, però anirem contra les seves cares més visibles, no? Ho hem dit, no et pintarem més l'església, punto. No? No, l'Ajuntament és gratuït. Quan pinta les façanes, paga l'Ajuntament.
I...
sí, aquestes que són dintre la reixa, sí, això s'haurà d'arreglar. I llavors, doncs, vaig anar a veure on estaven, i saps això, un cau, no? Cutre, fosc, saps allò que dius? De vegades, on no hi ha bellesa, no? De vegades veus els nanos sortir del col·le que s'amaguen a fumar porros, no? On tothom pixa, porros, tothom ha hagut per allà, vestits, allò com diuen, de les gòtiques, no? És tot un munt cutre. Dius, quan falta la bellesa, ens incapacitem per veure Déu, no? Entonces, se pierde la bondad. I aquesta és una idea molt bonica, perquè ajudar ben vestir els vostres fills, que no vagin pantalons tots trencats, ensenyant la mirada dels calçotets i altres coses, no? L'elegància en el parlar, en el vestir, en el seure, per exemple, hi ha nanos de les edats dels vostres fills que quan es seuen s'apalanquen, no? Tot els hi pesa, tot els hi cansa, no? És aquest signe de, com de deixadesa, no? Eso nos incapacita para descubrir la belleza de Dios. ¿Eh? Y lo digo porque la conexión entre la belleza y la bondad es íntima. ¿Eh? Y es tan profunda, y por eso educar a la gente en la música, en la contemplación, que tinguin temps per una bona conversa, que no tingueu pressa per fer tota la feina i després anar a jugar i després l'altre, no? I us ho diu un que és hiperactiu, no? Però aquest fet de seure, poder passar una bona estona parlant, aquestes qüestions ens ajuden a ser contemplatius i a saber disfrutar, gaudir del que és més bo. Jo dic perquè aquesta mirada contemplativa l'hem d'entrenar. Hi ha molta gent que es posa a fer oració, com molt resarà per a nostres Ave Maries, no? I molt ràpids, no? Per això acabem abans i així podrem fer més feina, però dius, a veure, tu t'estàs donant que estàs contemplant, no? I tenemos que hacer de nuestra oración oración contemplativa, ¿eh? Però això era per això, ¿eh? Contemplar Déu és de les coses que més goig porta al cor, ¿eh? I dius, el descobrir que m'estima, el saber que m'escolta, saber que li importo, ¿no? Y eso es lo propio de la oración, nos abre los ojos a la contemplación. Por eso la oración, que no sea solo vocal o la vocal que de alguna manera queremos ver, ¿eh? Y entrar en el corazón de Dios, es la que de verdad va a dejar mella en nuestro corazón. L'altra, fins i tot una missa, resol rosari, que s'ha de fer i és bo fer-ho, però si no estem entrenats a la mirada contemplativa, pot ser tan anònima que no entra en profunditat el cor, no ens transforma. I per això hay que acostumbrarse, y por eso, por ejemplo, a misa es bueno llegar con tiempo. Es bueno cuando acaba que nadie, no marchar enseguida, porque así nos acostumbramos, de alguna manera, a levantar esa mirada contemplativa a lo que vamos a hacer, a lo que hemos hecho, lo que hemos recibido, que de la otra manera no hay tiempo para integrar, ¿eh? De hecho, faig un petit excursus, que és una cosa que més d'una vegada he dit en alguna conferència, que és, va haver-hi un abat que es deia Bernat de Claravall, que va escriure a un papa que era molt amic seu, que era també un altre monjo, que es deia Eugeni III, i li escriu una carta al recient proclamat papa, dient-li, Sant pare, vagi amb cura, diu, perquè la molta activitat, li diu, volguem dir, si deixa de resar, du, i diu quatre coses. Lleva, cuando uno, podríamos decir, tiene tanta actividad que deja, no tiene tiempo para pensar ni para dedicarle a Dios en esa mirada contemplativa, dice, eso lleva, y le dice, a la dureza del corazón. Dius, no tracta bé els altres. Dos, a la inquietud de l'alma. No té pau, no tot el dia neguitós, no arribo, no faig, no sé què. Tres, a l'oscurecimiento de la inteligencia, ja no veiem les coses amb objectivitat. no? Una estona pessimista, tot ho veu malament, no? I tot li molesta. Dius, ja no és capaç de veure la mà de Déu allà darrere. I quatre, a la dispersió de la gràcia. Perquè com no està fent el que Déu vol, doncs deixa d'aprofitar el que Déu ens donaria si li féssim cas. És molt lluminós, eh? I això, al revés, quien se acostumbra a ese trato contemplativo con Dios, porta, al contrari de la duresa de cor, aquesta, podríem dir, aquesta bonomia, amb tothom. Dos, en lloc de la inquietud de l'ànima, a una profunda pau. Diu, pot anar de boli, però té pau. Tres, a tenir llum per entendre les coses. Ja no és, i per què em tractes així, i Déu meu, i per què em... No, dius, Senyor, dius, jo no sé què vols, però si tu necessites, amb què em necessites? Amb què vols que comptis? Què m'estàs donant o què m'estàs oferint? Què m'estàs donant que no sé acollir-ho o què m'estàs demanant que no sé donar-te? Pues una altra mirada. I sobretot, com acabo fent el que Déu vol, doncs així creixo amb intimitat amb Déu. Fet els cursos per promocionar esa vida contemplativa, que és el que farem tota l'eternitat, doncs que ens anem entrenant ja aquí ara. Jo dic perquè el jove, quan pensen en la vida contemplativa eterna, li agafa un estrès vital tot el dia sense fer res, no? I per tant els hem d'entrenar una mica, no? Però dit així, diu, la netedat de cor, la contrària és l'hipòcrita, o que no té rectitud d'intenció. I diu, i l'hipòcrita, diu, d'alguna manera és una manca de fe i una manca d'amor. Per què un hipòcrita és una falta de fe? I la resposta és molt interessant, diu, perquè t'importa més el que pensin els altres que el que pensa Déu. Per tant, estàs valorant més la posició d'una criatura o el plantejament del teu creador. No? Un hipòcrita, jo que, el que busco és quedar bé, no? Figurar que l'altre doncs, em tingui en compte, en el fons, lo que estoy queriendo o lo que estoy diciendo con los hechos es que me importa menos cómo Dios me mira a cómo me miran los demás. Y por tanto es una falta de fe. Dices, a Dios no le damos en su mirada y su criterio el valor real que tiene. Això és, l'hipocresia porta aquesta falta de fe. Però diu, però l'hipocresia també és una manca d'amor. Dices, ¿por qué es una falta de amor? Dice, porque el otro me sirve para lucirme yo. Entonces lo que hago es utilizar a los demás para catapultarme yo. Eso es lo propio del hipócrita, que como que voles cada vez figurar, ¿no? Se ven vist, ¿no? Lo que estoy haciendo es pues utilizar a los demás no para servirles, sino para sirviéndome de ellos, de alguna manera manifestar mi grandeza. I això és un desamor, perquè l'amor el que porta és enaltir l'altre, no servir-me de l'altre per enaltir-me jo. ¿S'entiende? I per tant, aquesta seria com el plantejament, no? I llavors, aquest seria com la primera idea, que és el sentit que té el benaurat, el net de cor. Per tant, és... I aquesta seria com la dimensió moral d'aquesta benaurança que ens pot portar com vamos de rectitud i intenció, com valoramos más el criteri de Dios que los demás, si estamos muy pendientes del què diran, i què pensaran, i el què diran. Jo he vist mares cristianes que la filla ha quedat embarassada fruit de sortir borratxa una nit, i pel què diran les amigues, i les amigues de la mare, evidentment, no?, I la pressió social que això comporta l'ha portat a avortar. Mares cristianes de missa quasi diària. No? Per què diran? És tan fort, no? Que dius, què passa aquí? No? És, realment, aquesta benaventurança m'ajuda a veure, no? Si de veritat pongo a Dios el primero, que su criterio es el que de veritat val la pena, no? Si me fío d'ell, no? Si me importa más lo que Dios piensa que lo que piensen los demás. Si miro, si utilizo los altres per quedar bé. Si realment el que vull és figurar. Esa seria como la primera parte de esta bienaventuranza. Però es diu, la segona part, és, aquesta seria la dimensió moral. Dice, hay la dimensión mística de esta bienaventuranza, que es la capacidad de contemplar a Dios, ¿no? Y por tant, es aquesta capacitat de saber com descobrir la mirada de Déu en nuestra vida. Es sabernos mirados por Dios, ¿eh? Que en el fons és el net d'acord en aquesta dimensió, seria aquell que té presència de Déu, que trabaja sabiendo y sintiendo que nuestro Señor está aquí, a mi lado, que me vide, que me mira, ¿no? Y procuro que se siente orgulloso de mí, ¿no? Porque como me mira, lo que busco es que se sienta orgulloso de mí, ¿eh? Esa es lo que lleva a esa limpieza de corazón, aquest net d'acord, seria aquesta dimensió mística que porta aquella consciència de la presència de Déu, ¿no? Pregunta clave: ¿cuánto rato paso al día sin acordarme de Dios? ¿No? ¿Cuánta estona? Al llarg del dia, puc estar sense recordar-me d'ell, ¿no? I dius, no, és que jo reso pel matí el senyal de la creu, ¿no? I ho ves per les tres avemaries. I durant el dia, ¿no? Hi ha molta gent que durant el dia és que ni se'n recorda. I altres que ni durant la setmana, ¿no? I dius, no, no, és que viu en tu, porta la teva vida, guia la teva existència, vius perquè et custodia i no te'n recordes d'ell, ¿no? Pues la limpieza de corazón es el que me capacita esa conciencia de la presencia de Dios en mi vida, que me acompaña, que me ilumina, que me guía, que me corrige, ¿no? Y esa hay que también buscarla, es un don de Dios que hay que pedirla, ¿eh? Pero hay que buscarla. Y eso, por ejemplo, un bon camí per créixer en presència de Déu és com anem d'ejaculatòries, ¿eh? ¿Quantes diem al llarg del dia? Recordo amb un capellà jove, un seminarista, ¿no? Li deia, ¿quantes ejaculatòries has dit en aquesta missa? I deia, ninguna, no? Dius, doncs mira, ara a cada cosa que dius, Senyor, tingueu pietat, digue-li d'acord. Això és una ejaculatòria. Senyor, em sap greu, no? Seguim, no? Paraula, us juem, Senyor, i digue-li, realment t'adoro, Déu meu, que és el que li estic dient, no? I a cada cosa que passi, li vas dient amb les teves paraules allò que vas vivint. I diu, i quan donis la comunió, vas dient el cos de Crist i dius, Senyor, t'adoro, Senyor, t'estimo, i a cada un li dius una ejaculatòria. Veuràs que no perdràs la presència de Déu, Senyor, cuida'l, Senyor, protegeix-lo, Senyor, de veritat que t'estimo, i em podràs dir, sense exagerar, 300 ejaculatòries al llarg de la missa. I dius, és otra manera d'estar present en la missa. Dius, i no són ejaculatòries que quan dic, Senyor, Senyor, tingueu pietat, li estic dient, Mare de l'amor formós, dius, no, no, que no toca. No és al marge de, sinó a favor d'allò que estic dient, li dic amb les meves paraules. I entonces, llenaréis la missa, que pondréis el corazón, le diréis montones de ejaculatòries, però os daréis cuenta realmente de esa presencia de Jesús, de María, de los ángeles, a lo largo de toda la ceremonia, que uno se queda boquiabierto. I la tercera dimensió d'aquesta benaurança és la que tu deies, no? Que molta gent, quan parla d'aquesta benaurança, es pensa que parla de la puresa. I dius, i és veritat, dic, és veritat a mitges. És a dir, és possible, d'alguna manera, esa mirada contemplativa, quan les passions nos tiran a ver otra cosa que me interese más? Dicho de otra manera, ¿es posible uno buscar y ver el querer divino cuando, podría decir, las pasiones me tiran para abajo para que ponga la cabeza y el corazón en otras cosas? Digo, es imposible. Qui es deixa portar per les passions, la passió és on posaré la vista, no? Quan un té afició a la bici i surt a la muntanya, en lloc de mirar el paisatge, va mirant totes les bicis que veu, no? A veure com és la bici, no sé què, no? I mira, que té suspensió no sé què, que té no sé quantos, li va, no? Que li agrada les motos i va pel carrer, només veu que motos. Mira, aquestes, has vist aquest model nou? Has vist no sé què? Hi ha gent que quan veu noies no veu altres coses, no? I la mirada li va directa, no? Que està tocat per la sensualitat, no? I llavors dius, la passió em posa la mirada. Dius, és possible posar la mirada a Déu quan la passió em porta la mirada cap a un altre lloc? I entonces dices, només podré mirar Déu quan tingui totes integrades les passions perquè busquin o bé veritable. I això se llama la virtut de la templanza. I esa virtut de la templanza, en el ámbito corporal, una parte de la virtut de la templanza és la castidad, la pureza. I per això la puresa expressa aquesta senyoriu de mi mateix on les passions no em tiren cap a baix, em porten, podríem dir, cap allò que és realment bonic, no? I per això, per exemple, Dios quiso a María toda pura, perquè en la pureza se da ese señorío pleno de alguien que al señorearse lo puede dar todo. Y por eso es tan importante, porque nos capacita para el amor y nos abre los ojos a la belleza y al bien. Normalmente las personas, ¿no?, tocadas por la sensualidad, la beguda y así, es que no son capaces de contemplar la belleza, eso es imposible. El corazón está puesto en algo que dices que no puede levantar la mirada. I cal, entrenar aquesta. I per això, en aquesta benaurança, també s'incorpora quasi sempre, doncs, la virtut de la castedat, de la puresa, com a àmbit que nos capacita per a veure a Dios. Sin el dominio de sí mismo, cuando mandas las pasiones, como la vista se irá donde las pasiones me manden, entonces, pues las pasiones tiran a lo que les gusta, entonces nunca me van a dirigir la mirada al cielo. I per això és tan important entrenar les passions dels nanos, no? Que no es deixin portar sempre pels gustos, perquè no podran aixecar la mirada cap al que és bonic i cap al que és bo. Entendido? Pa pensar, no? Pa pensar. Anem per la següent. Digues.
Parlava de la virtut d'intenció. Al final, l'adjectiu sempre és l'última de Sant Pare, no? L'amor en la veritat.
Sí, l'amor en la veritat.
I això és una mica el motor. Després la templança, això és com...
Són les condicions perquè puguis estimar en la veritat. És a dir...
Si segueix així, arribes a la intenció.
Aquí està, sí, sí. Sí, sí. El que passa és que amb la rectitud d'intenció marques com l'objectiu últim, que és a qui estimes és a Jesús. L'objecte del teu amor, de tot, dius, i perquè ho vegis, aquesta xerrada la vaig fer un grup de joves, no? I els deia, fins i tot quan fas el llit i procures fer-lo ben fet, en veritat el que estàs fent és estimant Jesús fent el llit. Perquè que Jesús vol el llit ben fet? Que vol que hi hagi elegància? Que vol que hi hagi ordre? Que vol que d'alguna manera vegis que facis les coses ben fetes? Doncs fer ben fet el llit, un ho pot fer per mania, hi ha gent maniàtica, no? Però el maniàtic no té presència de Déu. És el maniàtic, una persona, és una falta de virtut, no? On la passió està posat en un ordre desordenat, no? Però qui no és maniàtic i diu, no, jo és que això sé que és el que li agrada a Jesús, mira, perquè t'estimo, faig bé el llit. I per tant, fer bé el llit és, el mitjà que jo tinc és com per mostrar-te que t'estimo. Com pot ser una carícia, com pot ser una abraçada, doncs la manera concreta és fent el llit. No? És com una de les maneres que tenim d'acariciar el nostre Senyor. Qui diu això, veureu que tot el que fem tot el dia, la presència de Déu és capaç de fer possible que tot el que fas és Jesús, t'estic estimant a tu, fent això, fent l'altre. No? Llavors, aquesta és la veritable rectitud d'intenció. Que vull que Déu sigui estimat. Sí? Entendido? Ara vindria l'altra, que és... Aquesta no li dedicaré gaire temps perquè vam dedicar una sessió sencera, però només la insinuo, que és en castellano, començo en castellà perquè aquesta és molt interessant, el tema dels idiomes. És bienaventurados los mansos de corazón. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos?
¿Heredarán la tierra?
Porque ellos heredarán la tierra, sí senyor. I ara, qui sap traduir manso al català?
Sí, ho va dir l'altre dia. Mansoll o algo així.
No? Mansuet o mansoll, no? Diu, però la benaurança, quan la traduïm en català, no diu benaurats els mansois o els mansuets, no? No sona, segur que no l'heu sentit mai aquesta, no? I dius, com la traduïm en català? Benaurats o els humils. I deia, i en francès, sabeu com es tradueix? Si algú sap francès, jo en sé res, no? Però és benaurats els ducs, els dolços, el dolç de cor. No? És els dolços perquè posseiran la terra. I en anglès la traducció és bless the gentles, no, los gentiles, però no en el sentido de los gentiles paganos, sinó el que és aquell, no? L'elegància pròpia de qui tracta l'altre amb delicadesa, no? Gentle, no? Llavors dius, què significa aquesta benaurança? No és la humilitat amarada de paciència. Això és el propi de la mansedumbre, en català, la mansedumbre es diu la mansuetud. La mansuetud. Dius, és la humilitat amarada de paciència, que en el fons és la humildad bondadosa. És el propi d'aquesta benaurança. I fixeu-vos que és el que Jesús, si ens demana alguna cosa a la nostra vida, i ha dit, mira, m'heu d'imitar amb tot, però si d'alguna cosa heu d'aprendre de mi, és apreneu de mi que sóc manso i humilde de corazón. Dices, en la humildad se juega nuestra grandeza. La humilitat és el fonament de totes les virtuts. Y como ya dedicamos una sesión entera a la humildad, ¿os acordáis? Que hablamos de los caminos para crecer en humildad y puse como 15 o 17 caminos, ¿no? Pues no lo repeteixo porque ya la ven fer aquí, ¿no? A més está grabada y está penjada ya. Lo he hecho penjar a la página del Sedase, según no la has sentido, ¿no? Y vol sentir camins. Sí,
sencera la página que ya se encara no sabe. Avui no la de les persones.
Com que no? On tinc gravat totes aquestes xerrades, les gravem i les pengem. I en tinc moltes de penjades.
Com has dit, trobat alguna, però no pas en aquesta pàgina.
És Sedase, amb S, Sedase, sedase.net, i llavors això, aquesta sola és tot de doctrina social de l'Església en català. Però si li poses la ratlla a dividir, l'slash, la vertical, JCB, ja trobareu tots els vídeos, les xerrades i així, no? I aquesta l'humilitat que la vam gravar aquí està gravada amb aquest trasto, no? JCB, Juan Costabou, ahí les tengo totes gravades. I ara aviat, a partir del 25 de març, sortiran a la tele. Tots els vídeos i així.
Com a la tele?
Amb una tele. Surt una televisió per internet que es diu Nazaret TV, no? Però encara no està, podríem dir, penjada, no? I sortirà el dia 25 de març, que és el dia de l'anunciació, la donaran a conèixer. Però des de fa uns mesos estic gravant totes aquestes xerrades en plató. I llavors sortiran totes en vídeo, podríem dir, ben gravades, no? Per dir...
És una iniciativa...
De Nazaret TV. És els que portaven primer Sant Josep TV, després es va convertir en Magnífica TV, i ara Magnificat ha marxat a Madrid perquè era de Santiago Martín i ho fèiem tot aquí, però ho ha volgut portar-se a Madrid, i llavors l'equip de Magnificat TV, que era el que portava aquí, diu, ja que tenim els platós, tenim el material, ho tenim tot, i hi ha una fundació darrere que els donava suport, diu, pues muntem la nostra, no? Fins ara havien treballat per altres, com siguéssim, que els demanaven aquest servei, i era tot voluntariat, i ara ho tenen propi. Llavors és el mateix equip que feia Sant Josep TV, que feia Magnífica TV, seguirà amb Nazaret TV, però ara és tot d'aquesta fundació. Llavors em van demanar si podia gravar algunes, i cada 15 dies, demà vaig a gravar una que és la vocació, no? Que és la vocació, com la descobrim, no? I vaig gravant xerrades cada 15 dies, i sortiran totes allà. No? Ja ho mirem. Sí, a mi m'estalvia que dic, mira, si voleu alguna cosa mireu la tele, no? I així jo puc no sortir per les nits. No? Com en deia una, l'altre dia em truca a Madrid una noia i diu, mossèn, que la coneixia aquí a Barcelona, diu, l'hem vist virtual, no? I hem posat la sessió del perdó, hem convidat totes les amigues i l'hem vist a casa, no? I em va fer gràcia. Però bueno.
No.
En el fons, la terra es refereix al paradís, no? I llavors, la idea és, l'humil, la persona humil, el propi de l'humil és acollir, no? I per tant, en el fons, farà seu tot el que l'herència del cel significa. En el superbi, com està tan ple d'ell, no hi cap res, no pot acollir res, no? I per tant, és heretaran, tenia un treball llengües, no? La terra, vol dir que ho acolliran tot, no? Això és el propi de l'humil, s'omple, en aquest cas, el cel és Déu mateix, no? S'omplen de l'altre, s'omplen de Déu. En canvi, el superbi, com està tan ple d'ell, no cap res més. Aquest és el sentit de l'humil, que es capacita per acollir-ho tot. Llavors, jo la deixo perquè, com ja he fet la de l'humilitat, Després, hi ha una altra que també la faré molt ràpid, que és allò, no? Benaurats els qui tenen fam. Per què? Quedaran saciats. Què és el que ens saciarà la fam? Què és el que ens darà hartura? No? Pues el fondo és tenir Déu. És a dir, que si tu cerques, doncs això, no? La fam i la set de justícia, no? En el fons t'ompliràs del qui és just, ho tindràs tot. La idea de les benaventurances, si us dais cuenta, la contrapartida és sempre tenerlo todo, perquè és Dios, que és todo. Si hay algo hermoso, Dios es la belleza. Si hay algo bueno, Dios es la bondad, ¿no? Si hay algo digno de ser querido, Dios es el amor. Si hay algo digno de ser poseído, pues Dios es todo. Es la riqueza en mayúscula, ¿no? Y por lo tanto, la contrapartida de todas las bienaventuranzas es la posesión de Dios. Y por eso el cel, propiamente, es Déu mateix. Això és el cel, és ell. És viure en ell i viure en ell. Eso es lo propio del cielo, ¿no? Pero en esta bienaventuranza la idea no es otra, es en el fondo sería la misma que bienaventurados los pobres, y os acordáis que cuando expliqué los pobres explicaba el destino universal de los bienes, ¿os en recordeu? Lo del pastís, ¿os sona? ¿No os sona? ¿No? Lo del pastel, ¿de quién es? Si es mío, es vuestro. Sí que lo he explicado alguna vez. No. No. Que os explicaba, diu, quan Déu ha donat, no? Quan Déu ha donat la terra als homes, a qui li ha donat? Una part a cada un, 50% a Adam, 50% a Eva, o tot a tots dos? Sí o no? Y el 100%. Y entonces os decía, ahora imaginaos, para entender el sentido de los bienes en la tierra, y os decía, ahora imaginaos que pues Alicia, que era su aniversario, nos ha puesto un pastel para todos, ¿no? Però hem calculat malament i veient la quantitat que som, no hi ha per tots. Llavors dius, el pastís per qui és? De qui és el pastís? Nostra o d'ella? I dèiem, l'amo del pastís no som nosaltres, és ella. Entonces dices, el ser humano, se pregunta a Santo Tomás, ¿le es natural al hombre poseer bienes, sí o no? Y dice, poseerlos, no, porque el único amo es Dios. Nosotros somos usuarios y administradores. Nosaltres usarem del pastís, però l'amo és l'Alícia, que és la que l'ha posat. Y nosotros, ante los bienes, somos usuarios y administradores. Y entonces se plantea la segunda. ¿Y le es lícito al hombre usar y administrar los bienes como propios? ¿Le es lícito al ser humano usar y administrar los bienes como propios? Y responde, no. I diu, no, aquí tenim un gran esprit de recolliment, això és meu, no? No? I diu, no, com a propis en el sentit que tu pots disposar-ne com vulguis, no, sinó com a comuns en el sentit que Déu ha donat per l'ús de fruit de tots i per tant s'han de comunicar a qui passa necessitat. Llavors la idea és, i ara anem al pastís. I dic, de qui és el pastís? Dic, de tots. D'acord? Però si tu agafes un tros i tot menges, el tros que t'has menjat és meu? No. Llavors venen les teories econòmiques. Dic, anem a veure com arreglem això del pastís. I venen els liberals, 50, ens toca un 2% de pastís a cada un. Aquest és el plantejament liberal. Llavors agafo el meu 2% i si vull m'ho menjo, si vull el tiro, si vull el regalo. Però és meu, i en disposo com vull, ho disposo com si fos propi. Déu ens ha donat la terra així, un tant per cent per cap, o ho ha donat tot a tots? Per tant, l'aprenentament liberal aquest del 2% no funciona. Llavors veu un món comunista i diu, no, és de tots. Però llavors, si és de tots, pot passar dues coses. Que si tu menges un tros, t'apropies un tros de que és de tots, llavors ja no és meu. Llavors, l'únic que podem fer, ens ho mirem fins que es podreixi. Cosa que és bastant absurda. Llavors surt un geni que diu, no, molt fàcil, jo sóc tots, que és l'Estat. Llavors, com és meu, ara em mengeu i mengeu un tros de pastís de qui és de tots, que sóc jo, l'Estat. Entesos? I així l'Estat distribueix i és de tots perquè és de l'Estat. Però diu, Déu ha donat la terra a l'Estat perquè el distribueixi? I dius, tampoc. No? Dius, doncs com ho arreglem? Com pot ser el pastís de tots i poder menjar una mica? No? Llavors, si agaféssim el pastís que hi havia aquí, boníssim, per cert, i felicitem a la cuinera, i jo comencés a passar el pastís per l'Albert, i li dic, agafa un tros de pastís. Li passes a ella, tu t'agafes el teu tros de pastís, t'agafes tu el teu tros de pastís, i aneu passant, qui menjarà d'aquí el tros de pastís més gran? L'últim?
L'últim que li arribi.
Si no, d'aquí estem a cavalcada dos generacions. És molt divertit, aquesta pregunta l'he fet a mils de grups. A la que pregunto la generació dels vostres pares, la resposta és unànime, que és l'últim. ¿Por qué? Porque todo el mundo mira de que no le falte a l'altre. I llavors sempre acabarà sobrant. I si ho pregunto a la generació dels vostres fills, o el primer o el més xoriço, que són tot una pandilla d'egoistes, no? I dius, vosaltres ja veiem que estem a cavalcada dues generacions, no? Dius que alguns diuen l'últim, uns altres el primer, un altre més egoista, no? Estem amb aquest estatus vital, no? I llavors dius, i per què els grans diuen l'últim? Perquè quan jo tallo el meu tros de pastís, no penso en el que a mi m'agrada, sinó penso que als altres també els ha d'arribar, i penso que n'han de tenir. Llavors, quan jo tallo el meu pastís pensant en molts altres, en el meu tos hi són tots els altres. Per tant, és mío, però no solo mío. Però hem començat per l'Albert. Comença el pastís i ens arriba a nosaltres tres els últims trossos que són més consistents. No? Llavors, la gent ens mira amb una mica d'enveja perquè diu, jolines, sí que he calculat malament, no? I ens arriba a nosaltres i nosaltres posem així les botes i agafem el nostre últim tros que el partim consistent i a l'hora d'anar a menjar, l'altre ja s'han, podríem dir, ja s'han cruspit els tros de pastís. I entren 5 més, d'acord? Que no hi comptàvem. Però clar, només queden els nostres 3 trossos de pastís. li haurien de donar un tros de pastís en aquests 5 que han entrat? El pastís de l'Alícia era per tots, inclosos els 5, o era només els que estàvem aquí? Per tots. I per tant, quan jo agafo del meu tros de pastís, que l'hauré de partir ara amb 3 trossos, i li dono un tros a cada un dels que ha entrat, li dono un tros del meu pastís o li dono un tros del seu pastís? De lo suyo. ¿Lo habéis entendido? No le doy un trozo de mi pastel, sino que le doy un trozo de su pastel. Que es de ellos. Y por lo tanto, nosotros, la tesis, esta es la doctrina social de la Iglesia sobre la propiedad. Que nosotros somos usuarios y administradores que lo administramos propiamente. Es decir, mi dinero, pues los 20 euros que llevo en el bolsillo, son míos, pero no son solo míos. Si yo cojo los 20 euros y los quemo, aparte de que podría ir al psiquiatra porque digo, eso no es raonable, no, pero ofenco los pobres, porque no son solo míos. Dios ha dado los bienes de la tierra para que lleguen a todos. Por eso, si quemo los 20 euros, diciendo son míos y si quiero los tiro, si quiero los quemo, estoy ofendiendo a los pobres y estoy ofendiendo a Dios porque no vivo, podríamos decir, el criterio con el que Dios dispuso de los bienes de la tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay esa intencionalidad por parte de Dios que lleguen a todos. Entonces, ¿eso va contra la propiedad privada? Dice, ¿eso es comunismo? Y digo, no, no. Justament defenso la propietat privada, però el que defenso és que tothom tingui propietat privada. ¿Lo habéis entendido? Y mi propiedad privada, su posesión, es lícita en la medida que posibilite que todos tengan propiedad privada. No es comunismo, tot és de tot, jo puc anar a casa teva i m'agafo que vulgui. No, no. Tot, d'alguna manera, és comú, hi ha una copropietat per part de tota la humanitat en tots els béns. Per tant, aquells 20 euros, aquest pastís, és meu però no és només meu. Que quan el tallo ho faig servir, penso en els altres. Jo, per exemple, amb això, amb els pares de família, dius, això que és molt interessant, com ho portem a la pràctica? D'acord? Com podeu educar els fills en aquest concepte de propietat que explica la doctrina social? I sempre explico una anècdota del meu pare, no? El papà, recordo un dia en una missa, i jo havia fet la primera guardiola i li pregunto al meu pare, dic, pare, quan hauria de donar l'església per les seves necessitats? I em va respondre, me'n recordaré sempre, més el lloc, anàvem a missa Santa Maria Reina i estàvem pujant les escales i jo devia tenir, pues, si m'explicaven el cinquè manament de l'església i ja començava a tenir setmanada, devia tenir 7 o 8 anys. I recordo què he fet, dic, i quan hauria de donar l'església? I em diu, almenys un 10% dels capricis que tinguis. I després, no, quan estudiava doctrina social i veus el delma, el diezmo, que en tot l'Antic Testament i quasi totes les religions, el diezmo, que són les primícies de los bienes que Dios nos ha concedido, són per a l'ús comú. És per ajudar els pobres, sustentar, en aquest cas, els levites, no? I llavors dius, si en les vostres despeses, pressupost, que sortiu a sopar, que us aneu de viatge, que us compreu una agenda nova que us agrada, que us canvieu l'ordinador perquè us avalleix, que diuen en català, no? Perquè us ve de gust, dius, val un 10% més. I aquest 10% ho destineu a aquest ús comú, per ajudar algunes persones que sapigueu, per donar a l'església, per temes apostòlics, no? Per qüestions de caritat, m'és igual. Però és per l'ús comú, no és per mi. I si ho incorporeu, que us preneu una Coca-Cola que val 3 euros, val 3,30 a partir d'ara. Val? Us aneu a sopar i un dissabte o vespre val 25 euros, no, val 27,5. I aquests 2,5 és el 10%, doncs que vagi aquesta destinació comuna. No? Que ingresseu brut o el mes tants diners, un 10%, qui diu un 10%, jo sempre dic de les despeses que no són necessàries, dels capricis que un tingui, del que és necessari, d'alguna manera forma part de l'ús comú, entesos? Però hi ha moltes coses que no són de l'ús comú necessari, i llavors dius, d'aquestes coses que entren dintre l'àmbit...
Capricos no necessaris,
llavors? Mana?
Capricos no necessaris?
A mitges. Lo que no es pot tenir és luxe. Però bueno, i entonces, cuando está hablando en esta benaventuranza, ¿no?, de los hambrientos de justícia, és qui volen realment que es compleixi aquí a la Terra aquests plans de Déu, no? I per tant, que amb això ho viuen i ho procuren fer viure. I en el fondo és, nos indignan las injusticias que vemos y ponemos nosotros respuesta a tantas injusticias que hay en nuestra sociedad, de todo tipo, Y la experiencia es que el cristià mig europeu es tremendamente aburguesat. Això és el teu problema. No ens impliquem a res. No estem a àmbits de decisió, àmbits de prestigi on puguem donar criteri, àmbits on puguem influir a la societat. Estem poquíssim. I mira que som carretada i gent molt preparada moltes vegades. Però cada un mira per la seva botigueta. No? Doncs la fam i set de justícia és l'anhel no de figurar, sinó de canviar la nostra societat perquè el bé que Déu vol portar al cor dels homes, la fem realitat. Si veig que sóc advocat, no? Doncs intento, no per figurar ni per mangonejar, sinó per servir, estar en vida de on pugui canviar la manera d'exercir l'advocacia perquè sigui justa, no? Si estic en àmbit polític, si estic en àmbit mèdic, no? Intento influir en comitès de bioètica per canviar els protocols, no? És aquesta capacitat de dir, jo sóc capaç d'entrar en aquests àmbits on puc anar fent canviar les coses perquè la justícia arreli en la nostra societat, doncs si puc, ho haig de fer. Amb la mesura de la prudència, no? De que un es vegi en cor, però normalment aquesta manca de fam i set de justícia és, bueno, mira, jo, a mi mentre no m'atabalin, jo ja vaig a la meva, jo ja tinc prou problemes, de vegades un pot tenir tants problemes que realment no es pot dedicar res més, però de vegades pot no passar, no? Llavors ens impliquem amb les coses que podem ajudar a que realment la justícia no pugui arribar a ser més justa, és a dir, en àmbits de caritat, de distribució de menjar, en àmbits de legals, en àmbits tots, mèdics, en àmbits, hi ha tants àmbits de la vida humana que cal influir, no? Que dius, bueno, algú ha de començar a fer-ho, no? I cada un ho ha de començar, no tots ho hem de fer tot, però entre de tots ho hem de fer tot. Entendido? I és com una crida a com vivim aquesta nostra responsabilitat cara als altres. Que no me dé igual. Quan Benedicto XVI en la Deus Caritas describe lo que es el amor, es muy bonito la descripción, ¿no? Porque dice que es preocuparse primer y ocuparse del otro. Es preocuparse es detectar aquelles mancances que té i ocupar-se perquè puguin ser satisfetes. I me parece una descripció molt hermosa. I Joan XXIII, a la Pacem in Terris, ho descriu d'una altra manera que és molt bonica, que és la definició que dona a Pacem in Terris és sentir como propias las necesidades ajenas y comunicar de aquello que es propio a quien pasa necesidad. Dius, sentir com a pròpies les teves necessitats. No és el teu problema, és el meu problema. Passes fam. Dius, podríem dir, jo estic implicat en aquí, no? Sentir com a pròpies és meu el problema també. Les necessitats alienes. Sentir com a pròpies les necessitats ajenes. I comunicar d'aquello que és propio a quien passa necessitat. Això és estimar. I aquesta és la preocupació per la justícia. No? Que és una preocupació que habitualment està com molt oblidada en el viure quotidià del cristià mig, no? Això, per exemple, els que teniu responsabilitats d'empresa, no? Si us preocupeu per la gent que treballa, no? Si realment els voleu promocionar, si realment és tot aquest àmbit de fer-ho més humà. I això implica moltes coses, no? Y dios, pues es un poco la exigencia de esta bienaventuranza, ¿no? Que es lo que va explicando en esta bienaventuranza. Y entonces habla, mira, lo de la lectura de hoy, ¿no? Que explica el Magnificat, que eso os lo expliqué el primer día, ¿no? Que derroca els poderosos del sol i exalça els humils, omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. I dice, esto ocurrirá en el cielo o ya ocurre en la tierra. Que los pobres dejan de ser pobres y los ricos se marchan sin nada. I dèiem que aquí dius, no és una profecia de Maria o Magnificat del futur, està fent una afirmació de present. I dius, i això, però si no veiem que els pobres siguin, deixin de ser pobres, no? El que està passant ara és que els rics deixen de ser rics, molts d'ells, amb la crisi, no? Està patint la gent horrors, no? Jo tinc companys meus i gent dels nostres àmbits que m'està dient, Joan, busquen feina, no? És que no puc pagar ni tan se vols el lloguer del pis que tinc, no? M'han baixat la feina, m'han tret d'aquí, hem reduït jornada laboral i és que no tinc res, no? Però perquè és durillo, no? O sigui, si al·lucinaríeu la quantitat de gent que em ve a demanar feina. I com saben que conec molta gent, no? Llavors em demanen que mogui, podríem dir, contactes. També ho dic perquè si algú necessita alguna persona per treballar en alguna cosa, que sapigueu que jo ara sóc com una ETT, no? On tinc tota la informació classificada, no? Per dir, mira, aquest ho podríem col·locar aquí, aquest ho podríem col·locar aquí, no? I per tant, doncs, i llavors puc fer el procés de selecció primari, no? Diu, el primer, dic, mira, el que t'encaixaria amb el perfil que busques és aquest, no? I després ja, un que faci el que vulgui, no? Però us ho dic de debò, eh? No ho dic en broma, ho dic molt en sèrio, eh? Però... I llavors comenta en aquesta benaurança el fet de el rico Epulón i el pobre Lázaro. I Epulón se'n va a l'Hades, a l'infern, perquè era molt ric?
Perquè no feia cas
d'allà. No se n'adona.
I dius...
No sentia com a propi.
Aquí està, aquí està. I dius, és que era un lladregot? Diu, potser no. És que era injust com havia aconseguit la riquesa? Diu, no diu res de tot això. Dius, el que va fer que d'alguna manera no es mereixés el cel és perquè ignora Llàtzer. No? I lo toca, eh? En esta paràbola el... I ho dic perquè moltes vegades ens pot passar el mateix. Anem per la penúltima.
Ui.
Bueno, per això dic millor... Sí, sí. I per això és bo que hi hagi un pressupost raonable amb temps, amb diners. Temps i diners. Només, això m'ho va ensenyar un capellà, i li ha agraït tota la vida, diu, no sentiràs res com a propi, hem dit que l'amor és sentir com a pròpies les necessitats dels altres, no sentireu res com a propi fins que no hi esmerceu temps i diners. Quien no dedica tiempo y dinero lo vive como un mercenario. Dius, solo siente alguien algo propio cuando dedica tiempo y dinero. Si no, no ho sentireu com a propi. I participem en institucions, participem en activitats, doncs, si no són algú de facilitàries per cadascú, és a dir, no he sortit guanyant diners, sinó tot el contrari. Mira, aquí he perdut diners i he hagut de dedicar temps. El dia que dediqueu temps i diners vol dir que això us ho sentiu vostre. I si no, no ho sentireu vostre. Serà teoria. Però a la pràctica tu sentiràs teu, aquell te'l sentiràs teu quan diguis temps i diners. I per això, dius, de vegades un diu, mira, ara perquè tinc fills, perquè tinc molta activitat, no puc dedicar temps, no? Però potser puc dedicar diners. Altres podrien dir, mira, jo no tinc d'un duro, però puc dedicar temps, no? Dius, és les riqueses que nosaltres posaïm, materials i espirituals, i mira, jo puc oferir doncs, classes de capacitació, nanos de no sé què, una altra classes d'anglès, classes de català, classes de castellà, m'és igual. Diu, és el que tinc, no tinc diners, però puc dedicar una mica de temps i faig un servei, no? O jo no sé fer res, classes de res, però mira, aniré a donar menjar a l'hospitalitat de Lourdes, que tenen un grup de retrasats que allà els donen de menjar cada dia. Diu, pues mira, aniré a dedicar unes hores allà. No? Fins que no hi dediqueu temps i diners a les coses, com un dedica a la família, dediqueu temps i diners a cabassos. No? No us la sentireu com a pròpia. Per pensar. I cuanto más propia, más tiempo y más dinero. Això és com un negoci. Si és teu, entres el primer i surts l'últim. No? Si és dels altres, arribes a l'últim i marxes al primer. No? Sí o no? No? Bueno, potser no és veritat, eh? I anem per l'última i acabem, perquè si no... Matem, sí, els dos. I de fet els pares de l'Església deien... Si comuniquem en els béns espirituals, molt més haurien de compartir en els béns materials. No?
I una pregunta molt bàsica. Vas pel carrer i et demanen cèntims? Jo, podem arribar a dir, mira, no?
Llavors, si ho coneixeu el cas personalment, bé. Per exemple, hi ha el pobre de cada barri que és conegut per tothom. Que ningú de vosaltres li donaria feina en sa vida. I per tant no tindrà fons d'ingressos. Jo en aquest... convidar-li un cafè i de vegades donar-li un extra perquè es pugui comprar un paquet de tabac, a mi ho veuria amb bons ulls, no? I fins i tot convidar-lo a menjar algun dia i coses d'aquestes, aquell que són pobres, que són coneguts perquè són del barri, perquè la gent no es tracta amb això, jo penso que ens haurien de fer més amics dels pobres del barri, i en el sentit de vegades de donar conversa, de fer-los un rato de costat, estan al banc, estan sols i els veieu cada dia, perquè són els del barri que dormen al carrer i que veieu que no són violents, no? Que estan allà, doncs algun dia seure al seu costat i preguntar com estàs. Si li doneu diners en aquest, ja no tornareu a ser amics d'ells, perquè si no li doneu diners s'enfadarà i ja no voldrà conversa. No? Llavors, potser, si us heu de fer amics, no li doneu diners, perquè si no perdreu l'amistat, no? Perquè us buscarà només pels diners que li donareu, i si no li doneu s'enfadarà. En canvi, si diu, mira, no tinc res, però... però li fa un rato de companyia i així, no? Jo penso que ho hauríem de fer més, no? I llavors la caritat feu-la institucional, perquè tenim, podríem dir, mitjans de conèixer bé la gent, veure si ens enganyen o no, seguir una mica el cas, veure si se n'aprofiten, i jo sóc molt més partidari que donar diners a una persona del carrer que no coneixeu a la porta de l'església, donar-ho a institucions que es dediquin a això. És molt més eficaç. I llavors diu, veu, que mireu un pressupost proporcional d'un tant per cent, o que vulgueu, no? El Concili Català...
Però no sé si una cosa treu l'altra. No?
Bueno, depèn. I dius, de vegades pot ser una àvia de l'Escala que està passant un mal moment, no té una pensió de 400 euros i té un lloguer de 500 euros, no? S'està pagant de lloguer i dius, mira, pues l'ajudem nosaltres, no? I li passem una quota i ja està. No, coses d'aquestes que dius, de vegades si t'assabentes que realment ho necessiten i tens capacitat una mica de judici, millor directe. Però si no hi ha coneixença real del cas,
és que
millor...
És que malament són els propis fills. Quan tu dius, no, perquè jo anirem a l'església o a l'institució, no sé què. I sent com dient, no tens cor, no veus com va.
Sí. Però de vegades també dius, mira, si van a institucions, si jo els hi vaig donant, sempre el tindrem així. En canvi, si ho portem a institucions, els hi demanaran que es capacitin, els hi demanaran que treballin, els hi buscaran feina, i potser podran no estar així sempre. No? Això heu de tenir eines, també. I l'última, em deixeu, és un quart, ja és a l'hora. Però és molt interessant, només dues idees, que és, bienaventurados los... misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la idea es, ¿qué vol dir la misericordia?
Mira, Dios.
No. és, per exemple, tu pots ser nosaltres hem de ser misericordiosos. ¿En qué sentido, en qué se distingue la misericordia del amor? ¿O qué manera de amar es ese amor que es misericordioso? O sea, ¿qué aporta la misericordia al amor? Es, por un lado, la compasión y por otro el perdón. Dicho de otra manera, la misericordia es el corazón, es cor, ve de dos paraules en llatí, cor i misèria. És el cor que es doblega davant la misèria de l'altre. Por lo tanto, la misericordia, decía San Aristóteles, que solo pueden amarse entre iguales. El amor es entre iguales o hace iguales. Pues el amor que es entre iguales de tú a tú, la misericordia lo que hace es, cuando hay, podríamos decir, diferencia. Hay uno que es el que podríamos decir, ¿no?, la parte más fuerte ante el que tiene la parte más débil, ¿no? Y entonces, la misericordia es ese abajarse a la parte más débil para subirlo hasta la parte más fuerte. Això és el propi de la misericòrdia. Com es fa això? Dius, sobretot perdonant, perquè si algú t'ha herido, ahora él es la parte débil, ¿no? Está en inferioridad, m'ha de demanar perdó. Y en acollir el perdó, el que faig es restituir-li la dignitat que té davant la meva mirada. Por eso el perdón es la expresión más bonita de la misericordia. Porque estoy dispuesto a acogerte siempre y a levantarte ante mi mirada y devolverte la dignidad que mereces, ¿no? No, o que no mereces, pero la dignidad que ante mí deberías tener, ¿no? I per tant, la misericòrdia és aquest fet de quan ens notem que hi ha una distància entre un i el que està en la misèria i per tant me la sento com a pròpia fins al punt de baixar-me amb ell per pujar-lo fins a mi. Això és el propi de la misericòrdia. És l'amor en desigualtat. I decía, si l'amor és entre iguales, la misericòrdia nos hace iguales. ¿Entendéis? Yo me abajo para levantarte, te hago igual a mí, te devuelvo la dignidad. Eso es lo propio de la misericordia. Y ahora aquí, como estem fent com a examen de consciència la llum de les benaurances, dir, ¿algú d'aquí se'n recorda de les obres de misericòrdia?
Dar de beber al sediento,
más.
Vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, al encarcelado.
Enterrar. Me habéis dicho las materiales, corregir al equivocado, consolar al triste, ¿vale? Y las pensáis en vuestro vivir cotidiano si hemos hecho nuestras las obras de misericordia. Las tenemos todos tan aparcados en el baúl de los recuerdos de cuando estudiamos el catecismo, ¿no?, que han deixat de ser operatives. I llavors, aquesta benaurança és, Déu t'està demanant que tinguis el cor de Déu, que t'apropis a qui està la misèria perquè l'aixequis. I per tant, una bona manera de viure aquesta benaurança per fer-la operativa és les obres de misericòrdia. Les corporals i les espirituals, com les vic? Jo aquest tio no li dic res perquè en sobre se m'enfadarà, no? Entonces no, uno no corrige a nadie. Dius, o papa, si us heu fixat el missatge de la Quaresma, la correcció fraterna. I diu, no pot ser no corregir amb algú que s'està jugant la salvació. Li has de dir, és que t'hi jugues la salvació. I deia, és una obra de misericòrdia, una obra de caritat. I lo recuerda el papa perquè està... Corregir a l'equivocat és una obra de misericòrdia. I dius, que de vegades dius, no, és el teu problema, no? Allà cada un el seu, dius, no, no. I les tenim molt olvidades. I jo penso que seria un bon exercici, fruto d'aquestes benaventurances, de recordar les obres de misericòrdia i posar-les pata. De dir, com puc jo, jo no, consolar al triste, ¿no? ¿Cómo puc yo dar de beber al sediento, ¿no? Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Dios mío, pues sé la roba que tinc en l'armari, que fa un any que no m'he posat, dius, potser ja està aparcada, aquesta no està complint el destí universal dels béns, perquè està inutilitzada dintre l'armari, i si en un any no me l'he posat, no me la posaré segur, ja us ho dic jo, no? No us la posareu segur, se la posaran les vostres filles o els vostres fills quan canvin els temps i llavors sigui moda les coses antigues, llavors se la posaran, però això pot passar 20 anys, no? I dius, doncs mira, potser dius, mira, obro l'armari i a veure què faig, i li dono aquesta utilitat que realment són coses que ja no faré servir, eh? I entonces ir mirando si podemos poner un poco más en la práctica las obras de misericordia, que es lo que nos hace más semejantes a Dios. Sobretot, com anem de capacitat de perdonar, com vamos de rencorcillos, que és la incapacitat de perdonar, com vamos de críticas, que és el no sentir compassió per el otro, no? Com anem de procurar això, no? Viure cada una de les obres de misericòrdia. I esta és tremendamente operativa ara. I ho deixo perquè és l'hora, i hem d'anar a dormir.
Hem acabat el tema.
La donem per acabada, les liquidem. Quedaria l'última, benaurats quan us persegueixin per causa meva, alegreu-vos i feu festa, perquè els vostres noms estan escrits en el cel, no? Però bueno, esta podríem hablar un dia hablando del sufrimiento. Jo us proposo per la propera, si voleu, continuar amb un altre tema així, que seria el comentari del Pare Nostre. El comentar el Padre Nuestro. I us pongo deberes. En el Padre Nuestro pedimos solo dos cosas, que en el fondo es una sola, aunque hay siete peticiones. ¿Qué es lo que de verdad pedimos cuando rezamos el Padre Nuestro? Que lo penséis. ¿Qué es lo que demanem? Pensant que demanem dos coses que es poden resumir en una. Això és com els deu manaments es resumeixen en dos i en el final és el precepte de l'amor. Doncs el Pare Nostre passa exactament igual. ¿Cuáles son las dos cosas que pedimos de hecho que se resumen en una? Ho penseu i a veure si surt. D'acord?
Molt bé.
Molt bé.